Imagina't que en el proper partit decisiu, Fabián Galtier, si pot, alinearà altre cop els 15 de Nova Zelanda i no n'hi haurà cap que li haurà intentat posar les coses difícils.
És que veies el partit, a més, i l'Uruguai sempre intentava fer l'assaig, que fins i tot pensaves, home, si algun cop de càstig va a pals o algun dels teus drops estimats, francès, hagués aparegut en escena, calla que no li haguessin fotut l'ensurt encara més gros a França, però és, ni un no van intentar. Sempre anaven a buscar la marca.
Sí, perquè estaven... Passa una mica quan jugues, quan el nivell a priori està tan desequilibrat que fins que no passen molts minuts de partit i tu veus que estàs dins, les opcions que tens intentes fer marca, perquè és com, home, si ja he de perdre, no? Doncs com a mínim faig un assaig. Però em sorprèn, perquè el que tu dius, perquè si el seu plantejament inicial era d'anar a guanyar, sí que haurien d'haver anat potser alguna més a pals, i si en lloc del minut 56, en lloc de 13-12, el marcador és 13-18, no? Un parell de cops de càstig que haguessin entrat, potser estaríem parlant d'una sorpresa majúscula avui.
França va guanyar 8 punts per França, sense bonus a les dues victòries. Nova Zelanda, que suma 5 punts després de la victòria amb bonus, claríssim aquest 71-3 contra els turistes, que deia el francès, contra Namíbia. Espera, que tenim gol a primera, Mollom.
Sí, gol de l'Almeria, de Vicente Moreno, a l'estadi de la Ceràmica. Arribem al 45 de la primera part, ha marcat Aquiemé, passada en profunditat, i la rematada de l'ex del filial del Barça supera a Jorgensen. Villarreal 0, Almeria 1. Afegeixen 6 minuts a la primera part, hi ha hagut pausa d'hidratació.
D'aquest Nova Zelanda 71, Namíbia 3, que s'ha de destacar, Francesc?
Mira, destacar, conseqüències futures. Ethan de Groot, el pilar, va veure targeta vermella, que, incidint en el que deia abans, una targeta vermella que tampoc s'acaba d'entendre, però vaja, targeta vermella, i podria perdre's, en funció del que revisin ara el comitè, futurs partits. El següent partit de Nova Zelanda és Itàlia, per exemple, tot i que els All Blacks ja han dit que recorreran aquesta targeta. I, així com a anècdota, agra dolça, més agra que dolça, va patir una lesió molt, molt desagradable a la vista el jugador de Namíbia, l'Erus Malan, que es va fracturar tibia peroné. I després del partit, els jugadors dels All Blacks van agafar una samarreta, li van signar tot, li van signar tots i li van portar a l'hospital com a... Bé, suposo que com a mínim l'Erus Malan després va dir, ostres, mira, doncs és un bon xist que he tingut. Ja que tinc la cama destruïda, almenys tinc una samarreta dels All Blacks signada.
La jornada França-Namíbia, Itàlia-Uruguai, pel que fa aquest grup. El grup B, Irlanda, que és el líder amb 10 punts. El segueix Sud-àfrica amb 9, després de la pallissa que li ha clavat ara aquesta tarda. 76-0 contra Romania. Romania també ve a fer turisme, o és que és el que hi ha i no hi ha per on agafar-ho?
És més el que hi ha i no hi ha per on agafar-ho. Sí, sí. Sí, sí. No, és que com a mínim els romanesos tu els veus físicament i estan preparats pel repte, per dir-ho així. Però és algun jugador de Namíbia. A mi el que em sorprèn més és el número 1 de Namíbia, següent partit, si algú se'l mira. Fixeu-vos en el número 1 de Namíbia, que sembla un tio que pugui estar caminant per la Rambla. O sigui, i s'ha de posar en una melee contra els millors del món. Vull dir que és gairebé perillós, però... Vaja, o sigui, també és difícil, la realitat de Namíbia, un país molt petit, 2,5 milions d'habitants, amb poca tradició de rugby, vull dir que és complicat.
La victòria irlandesa contra Tonga, 59-6, reforça Cugat el favoritisme o el paper de la saca de favorits dels irlandesos per guanyar aquest Mundial?
Sí, perquè tenien davant un d'aquests polinesis que a vegades poden fer la punyeta, i poden buscar les pessigolles, però que aquesta Irlanda voraç, jo diria que molt dràstica en totes les accions, que sempre, si pot anar pel dret, va pel dret, va tornar, a diferència d'altres seleccions, jo crec que va presentar un 15 en el qual hi havia bastants noms reconeixibles dels que juguen més sovint, i va ser una festassa que el reafirma, clar, els irlandesos no deixa de ser això l'última passa prèvia pel partidàs de la setmana que ve, dissabte que ve, que els hi pot decidir, no, la sort en aquest Mundial. No se sap per on anirà, no? Perquè s'han portat contra Sud-àfrica i allà sí que vindran les garrofes. Jo crec que millor que com compareixerà dissabte que ve, veient com està anant, millor no podria compareixer aquesta Irlanda, que cal recordar-ho, que segueix la número 1 del món, però que arriba al Mundial, es mira la història i sap que no ha passat mai de quarts.
La setmana que ve, dissabte a les 9, tenim aquest Sud-Àfrica-Irlanda que decidirà la primera posició del grup, per tant també el creuament amb el grup, recordem, de França-Nova Zelanda de cara als quarts de final. Després parlarem d'un irlandès que ha estat protagonista també en aquesta segona jornada del Mundial, una mica més endavant, però vaja, pinta de partidarro maco el de dissabte, Francesc.
Pinta de partidarro maco, jo crec que pinta el partit més interessant fins al moment del Mundial. No sé si el millor a nivell d'espectacle, perquè el Gales-Fiji va ser molt divertit de veure, i avui tindrem un Austràlia-Fiji, que també segur que serà molt espectacular, però en quant a nivell dels dos competidors i el que està en joc, potser sí que inclús superarà el de França-Nova Zelanda.
El grup C, com destacaves abans, aquest bon paper de Portugal contra Gales, a més amb una Portugal, recordo que ens ho explicaves, amb portuguesos, no?, a l'equip, o bastant portuguès a l'equip.
Bastant portuguès, tiren molt de francès, també.
D'acord.
És com el model espanyol, però millorat, i només tiren de francesos. És a dir, a Espanya ha arribat un moment que abans tiraven només de francesos, ara porten tot el argentins, sud-africans, tot el que poden, ho fan servir. Portugal el que té és un estil de joc molt definit, el que té és personalitat en el joc. És a dir, tu veus un partit de Portugal i saps a què volen jugar, i a més la proposta és atractiva. Busquen, juguen molt, busquen l'offload, busquen córrer la pilota, busquen una mica de caos per enganxar el rival desprevingut, i això va sorprendre a Gales. Encara era Gales B, era Gales B, és a dir, només hi havia 5 titulars de l'últim partit i després a la banqueta n'hi havia 6 o 7 més, però tot i així estem parlant de Gales, una superpotència mundial de rugby contra Portugal, que mai té l'ocasió de jugar contra aquests grans equips, i Gales va acabar tirant, a mi va jugar molt malament Gales, en part per la bona defensa portuguesa i pel plantejament dels portuguesos.
Va salvar el bonus al final.
Va salvar el bonus molt al minut 83, és a dir, amb el partit ja acabat i amb Taulupe Faletau, el número 8, que va ser el millor del partit, amb tres tios penjats per sobre, que a més Faletau va salvar una marca també, que estem parlant una mica del mateix que dèiem abans. Al principi del partit, quan Gales només guanyava 7-3, Faletau salva fa un placatge aquests try-saver, que diem, i si no Portugal s'hagués posat per davant i hagués arribat als minuts finals a 6-7 punts de Gales. Però, el que deia, Gales va jugar molt malament i al final va tirar molt de múscul, és a dir, la superioritat més evident que tu veus en aquests equips és la física. I va fer dos assajos de davantera així amb curt, del tercer aquest de Faletau, i va haver una curiositat, és que te'n recordes que l'altre dia dèiem que l'alè de Gales, Luis Rizamit, s'assembla molt a Cristiano Ronaldo?
Sí.
Sí? Doncs Luis Rizamit va fer un assaig i davant de la grada portuguesa va fer el su del Cristiano Ronaldo. Davant dels portuguesos va fer aquesta, que segurament li hauran dit, hòstia, t'assembles al Ronaldo.
I, doncs sí, doncs mira, ho faré la celebració que va fer ell. Gales 10 punts, ha sumat bonus en els dos partits, Austràlia 5, Fiji 2 punts, clar, que té un bonus ofensiu i un defensiu del parell que va perdre l'altre dia, que vam deixar així una mica escapçat l'altre dia al Superesports per la dimissió de Rubiales. Avui, d'aquí a res, a mitja hora llarga, tenim cugat un Austràlia-Fiji. Com el veus, aquest partit?
Doncs d'entrada recomanaria a tothom que ens estigui escoltant i que pugui muntar-s'ho familiarment, logísticament, que se'l miri, perquè crec que ens ho passarem bé. És a dir, la Fiji va la setmana passada i ens va ensenyar que la mateixa diversió de sempre de Fiji, però amb un puntet més de consistència, i a davant hi té uns australians que venen de guanyar, que tenen qualitat, que tenen història, però que amb tanta gent nova, cal recordar que em sembla que només 7 dels 33 jugadors convocats tenen experiència al Mundial. Jo crec que si Fiji els hi fa pessigolles, poden perdre els nervis. I jo crec que pot, sempre amb possibilitats, i després acaben guanyant els de sempre, que això és rugby. Però podria arribar a passar que ens presentem als 20 minuts finals una mica com la setmana passada amb el Fiji Gales, amb allò que tothom és igual de quin equip sigui, que el seu segon equip sempre és Fiji.
Sí, va tenir un últim atac a Fiji per acabar-li de fotre l'aigua a casa. Al final no ho va aconseguir, però sí que va salvar aquests dos bonus, tant l'ofensiu com el defensiu. Si guanyés Austràlia, la setmana que ve tenim un Gales a Austràlia que hauria de decidir la primera posició d'aquest grup C, i un Georgia-Portugal també la setmana que ve en aquest grup C. Tenim gol i descans a primera.
Sí, s'ha mogut molt el partit en aquest tram final de la primera part. Empatat el Villarreal, gol de Gerard Moreno després d'una bona jugada per la banda esquerra d'un nano del planter, Carlos Romero, de 21 anys, que està creant molt perill per aquesta banda esquerra. De fet, hagués pogut marcar el segon al Villarreal. Descans ara, Villarreal 1, Almeria 1.
I el grup D, avui a les les 9 juga Anglaterra, Japó-Anglaterra, a les 9 de la nit. Què et va semblar, Francesc, el debut de Samoa amb aquesta victòria contra Xile, 43-10?
Correcte. Jo crec, sincerament, que no van jugar a les seves plenes capacitats, anímiques, gairebé. Van tenir prou amb 15 minuts contra una bona Xile, s'ha de dir, molt competidora, bé en defensa, amb moltes ganes, però Samoa va fer 3 assajos de molt, així pim-pam a l'inici de la segona part, i amb un parell d'assajos més va tenir 5 punts, que és el que volia. I Samoa, allò amb silenci i com allò, el cavall amb el que ningú compta, vol intentar fer soroll en aquest grup D.
Anglaterra ha de patir avui contra el Japó, Cugat, o no? Ja t'agradaria, però ha de patir o no contra el Japó?
No, va dir, jo per mi posaria la bandera aquella de Japó imperial, si calgués, el balcó. Però jo crec que no. Anglaterra la vam veure, i ho vam estar comentant, va començar el Mundial allò aplicant fil per randa el seu manual de joc. I crec que si fa el mateix contra Japó, el partit estarà decantat. Tornem a estar una mica, obrim aquella possibilitat, que a vegades no sap si és més analítica o més de desig. Un partit empatat que es perllongui a l'equilibri i que ens presentem a la part final, pot ser que els anglesos s'arribin a posar nerviosos? Si passés tot això i es posen nerviosos, altra cosa no, però els de Japó van fins al final. No és el tòpic de kamikaze, però quasi, eh? Van fins al final, i si tenen una oportunitat, intentaran exprimar-la.
És a dir, que si no ets un heroi de la conciliació familiar, triem el d'ara 6:15 i no el de les 9, no?, per veure a Cugat.
Sí, exacte. Jo crec que la recomanació bàsica seria 6:15, i si agrada, aprofita l'oportunitat i digues, tenim una estona per fer un te, no?, o una cosa d'aquesta, un cafè descafeinat, i d'aquí d'una estona ens mirem un altre. I sempre el Mundial també es presta això, com que van jugant a diferents hores, és una mica com veure una etapa de ciclisme sencera, que t'hem fet fins i tot de fer mig viades i capcinades entre partit i partit.
Sí, algú pot contractar Denzel Washington per fer una mica de negociador, si vol, durant aquest Mundial, a veure si ho aconsegueix amb la família. Va, anem a protagonistes de la jornada, comencem per l'equip. Ovació tancada, ovació tancada cap aquí. Francesc, quin és l'equip de la jornada?
L'equip evident és Irlanda, és a dir, pel tot el que hem dit, perquè es ratifica com a número 1, etc. Però jo vull aplaudir els equips petits i fer un elogi cap a les nacions com Portugal, Uruguai o Xile, que, com diem, no estan de turisme en aquest Mundial, sinó que volen deixar la seva empremta, volen guanyar partits. Per exemple, el repte d'Uruguai és guanyar a Itàlia i a Namíbia, no només a Namíbia, que és evident, sinó també a Itàlia, que està molt bé. Portugal, el seu repte es guanyava a Geòrgia, que té la setmana que ve, és a dir, que tenen reptes, doncs, ambiciosos, i tornar a plantejar això de, bueno, si aquests equips petits entre Mundial tinguessin ocasions de jugar partits contra equips de nivell, potser començaríem a veure diferents maneres de veure, d'entendre el rugby, de jugar al rugby, que és el que estem veient, que és molt més atractiu que no sempre veure cada any l'Anglaterra-Gales, el Sud-Àfrica-Nova Zelanda, sempre.
A veure si la World Rugby, que no ho sembla, però canvia una mica i obre una mica les mires després de veure aquest Mundial. L'heroi de la jornada. Ja entra aquí, a sota d'aquest arc que li han fet amb les fletxes. Perquè entri qui, Francesc?
Perquè entri el nostre amic Jonathan Sexton, que amb 38 anys, el número 10 d'Irlanda, ahir es va convertir en el màxim anotador de la història d'Irlanda, amb 1.090 punts, superant a Ronan O'Gara i ratificant que Sexton és, si no el millor, un dels millors jugadors de la història d'aquest país, que és un dels països dominants de les últimes dues dècades en el rugby mundial. Per tant, ens traiem el barret per Sexton, que ara té el gran repte de trencar el malefici aquest de passar a quarts de final amb Irlanda.
Clar, és el gran objectiu. És el seu últim mundial, Cugat, entenc, de Sexton, tenint de 38, no?
Per pura lògica biològica, diria jo, no? L'evolució humana hauria de ser que sí, perquè tard, però també et diré que fa 3 anys i mig ens preguntes a qualsevol, després de l'últim Mundial, si veuríem a Sexton a França, i a part d'ell, no hagués respost ningú que el veuríem. Però sí, ha de ser el seu últim Mundial, i una mica aquesta darrera bala verda per mirar de passar de quarts una vegada per totes.
A veure si ho aconsegueix en aquest Mundial de França. El dolent de la pel·lícula. Ja et dic que Francesc Palmolló, això és soroll.
Sí.
Dir, no...
Bueno. És inici de soroll, sí.
És inici de soroll, sí.
Bueno, és que és la cançó del dolent de la peli. Com que ja ens entrem la careta i anem directament...
Llavors així, està bé.
La neutralitat periodística, el Cugat i ja l'hem perdut, i anem clarament en contra d'Anglaterra, i més després de l'últim partit, doncs God Save the Queen, cantada per Motorhead, és l'himne dels dolents. Clarament.
I qui és el dolent d'aquesta jornada?
Doncs avui les garrotades van per l'arbitratge en general. No contra cap àrbitre en concret, sinó contra l'arbitratge que estem veient a la World Rugby, al Mundial, perdó. Molt inconsistent, que ens té tots bastant desconcertats, no acabem d'entendre cap on va. Veus primer una vermella a Tom Curry per xocar amb el cap involuntàriament, per dir-ho així, contra un jugador que cau de l'aire. L'endemà veus dos jugadors fent la mateixa acció o molt similar, cap contra cap. Un veu groga, l'altre ni tan sols cop de càstig. Veiem Taufi Fenois, que gairebé li arrenca el cap a Santiago Arata en el partit contra l'Uruguai, només li troben groga. L'endemà Ethan de Groot, en una acció molt menys agressiva i molt menys perillosa pel jugador que entra en la pilota, li treuen targeta vermella. I no pot sinó pensar que l'arbitratge està condicionat per quins equips estan jugant i contra quins equips estan jugant, perquè expulsar el segona línia francès a França contra un Uruguai que té opcions de guanyar, doncs sembla que costa més que no pas expulsar el que ja és dolent de la pel·li, sempre que són els anglesos. O, per exemple, en el Gales-Fiji, que ens ho van perdre, però els últims 15 minuts van ser molt polèmics en contra de Fiji. I Gales va fer 14 cops de càstig i no va veure cap targeta groga. I no, bé, sospites, no? Sospites una mica i no acabes d'entendre, és molt poc consistent tot plegat i no entens per on van els tirs.
A veure si millora la cosa en properes jornades. El que sí que hem eliminat, parlant de dolents de la pel·lícula, a Cugat, és la polifònica de Porreig, no?, cantant els himnes abans de l'inici dels partits.
Sí, imagina't si es va fer estrèpit a la crítica que va arribar al comitè organitzador, que el que ha fet concretament és que deixa les federacions escollir si polifònica de Porreig, com que ens escolta gent de Porreig i se'm digues, dic tot el carinyo d'aquest món, però si deixen escollir si polifònica de Porreig o versió normal i corrent, clar, què passa? Els himnes, estic pensant en l'italià o l'argentí, que comencen amb una part musicada, sense lletra, per dir-ho així, clar, allò era d'un ridícul que espantava. Arriba a jugar a Espanya aquest Mundial i, bueno, la marxa real aquella que hi ha d'himne espanyol, cantada a veus de Rossinyols, hagués estat bueno, hagués donat la volta.
Mira, vaig a comprometre'm a intentar-ho com a mínim,
a veure.
Que si França arriba a la final del Mundial, Cugat,
sí?
I tenim opció d'explicar-la aquí a RAC1, al Superesports, demanarem a la polifònica de Porreig si pot cantar la Marsellesa.
Oh, per favor.
Home, ja... Així. A mi, aquesta possibilitat que acabes d'anunciar, a mi m'excita, i no només per la polifònica de Porreig, sinó perquè vol dir que estarem jugant allà. Espero que hi hagi desfibrilador a l'estudi.
Nosaltres ens posem sobre la marxa, a veure si podem aconseguir. Primer, a veure si França arriba a la final, però bueno, ja ens anirem escalfant, per veure si s'hi posen bé o si diuen, mira, què estàs dient? Què estàs dient? Va, l'àudio de la jornada, que no és de la polifònica de Porreig.
¡Vamos a amor! ¡De Manu! ¡Suya! ¡De Manu Samuel! 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 ¡No existe Manu en el mundo! ¡Rusa de Manemea!
De qui és aquesta jaca que sona, Francesc?
Doncs aquesta és la dansa de guerra que es diu Sibatau dels samoans. Que van dir Manu Samoa, doncs la cantava el capità Michael Alalatoa. Es canta des del 1991 i aquest equip de Samoa, al qual li han tornat alguns ex-Alls Blacks com Steve Luatua o Lima Sopoaga, vol ser l'equip Samoa que torni a uns quarts de mundial per primer cop des del 99. Tenen certes possibilitats perquè estan al grup amb Argentina i Anglaterra, certes possibilitats, Argentina i Anglaterra, com que no estan en el seu millor moment, doncs no? Pots poder pescar en Rio Revuelto. I tots els samoans que tenen confiança.
Va, i els consells per detectar els flipats del rugbi. Superesport no es fa responsable de les músiques escollides en aquest apartat dedicat al món del rugbi i al seu mundial. Avui hi dediquem la secció de flipats del rugbi.
Quién serà el flipau? Quién serà el flipau? Cantava Peret. Doncs mira, avui en aquests flipats pel rugbi li dediquem als argentins, que l'altre dia els van fer un partit. Els argentins es prodiguen molt en general, però en el món del rugbi, doncs, com que tenim molta immigració argentina, i ells allà juguen molt, doncs hi ha molts argentins en tots els clubs de rugbi. Llavors ara pot passar que algú que no és de rugbi doncs vagi a un pub, es trobi a partits argentins veient un partit, i que un jugador en actiu d'argentí digui, sí, sí, jo jo a rugbi, i jo fui pumita. Fui pumita. Mm-hmm. Pumita vol dir puma. M16, llavors et comencen a dir, sí, sí, M16, de la regió de Salta, de Santa Fe, de la Concha la Lora, de no sé què, comencen a dir coses així molt estranyes, i dius, però, de verdad fuiste pumita? En selecció argentina de rugby, sí, sí, jo fui pumita. Primer de tot, que és mentida. Això ja t'ho dic ara. És a dir, tots els argentins que diuen, jo fui pumita, que són un... al voltant del 50%, estan mentint. I segon, que si t'estan dient això, i això és un consell ja genèric pel món del rugby, un jugador de rugbi que et diu que és bon jugador de rugbi, automàticament és mal jugador de rugbi. De veritat. O sigui, el tema de l'humilitat, m'explico, el tema de l'humilitat en un esport que és tan eminentment d'equip, és a dir, que un tio sol no pot fer res, és fonamental. Tu parles amb Boden Barrett, amb un All Black, amb Sam Whitelock, amb qui sigui dels millors jugadors del món, i mai et diran, jo soy el número uno, o jo soc molt bo, o tot això que sentim molt a futbolistes, o a l'NBA, que també és molt recurrent, o sigui, que un tio es digui d'ell mateix que és el rei del bàsquet, com LeBron James, això al món del rugby és impensable. Mm-hmm. Per tant, la primera norma per definir o per saber discernir entre un bon jugador de rugby o un flipat és que mai et dirà que és un bon jugador de rugby, i en el cas dels argentins, un bon jugador de rugby argentí mai et dirà això fui pumita.
Doncs que quedi clar, si algú us diu que és pumita, li dieu que sí, que vosaltres sou tigreton, i que se'n vagi cap a casa. I acabem amb Le Reflet d'en Cugat. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Quan s'asseu allà en la seva butaca... el menjador de casa, un copa de conyac a la mà, puro, i diu, anem a reflexionar. I per on va, Cugat, aquest reflet d'aquesta setmana?
Doncs deixem inspirar-me en una de les receptes per antonomàsia francesa, que és la truita. La meva àvia sempre deia que per fer una truita s'ha de trencar els ous. Això sembla una obvietat, però és una frase feta catalana que va pel fet de que s'ha de passar l'acció per canviar coses. En Francesc ho deia... abans, no pot ser que els equips que no són del Tier 1 només es trobin amb els grossos un cop cada 4 anys. Avui, abans on parlàvem amb l'Austràlia, Fitchi estan de cantó. No són com el Vallès Oriental i l'Occidental ben bé, però quasi, estan tots allà mateix. Fa 4 anys, des del Mundial passat, que no juguen. Uruguai, des del Mundial anterior, només ha jugat una vegada contra un equip del Tier 1. Això no pot ser, i quan jo dic que per fer una truita s'han de trencar els ous, és que el rugby hauria de canviar. Jo no sé si s'ha d'abraçar a la tàctica de Pichot, que és l'aspirant a la presidència que va quedar endarrere, que jugava aquí una mica més obertament, però cada vegada la cosa, la caspa, l'olor de rescomit, de tancat, de poca airejada la sala on es cou les coses del rugby, es fa més evident. Per tant, quan passi un Mundial ens haurem acabat de passar la mar de bé, entre tots plegats i sobretot els que ho poden, perquè nosaltres em sembla que poqueta cosa podem fer, cal trencar els ous per poder fer una bona omelet, Francesc.
Ens queda dit. Le Reflet d'en Cugat, que ens anirà anirà brillant cada setmana a l'antena de RAC1 al Superesports. Doncs ho deixarem aquí, eh? Apunteu, eh? Avui a 6:15, d'aquí a res, d'aquí a 20 minuts, aquest Austràlia-Fiji, i a 9:00 un Anglaterra-Japó. La setmana que ve més. Cugat, moltes gràcies.
Bona tarda.
Francesc, fins ara.
Adéu, Xavi.
6:06, arrencant la segona part a l'estadi de la Ceràmica, Mollom.
Sí, primer minut de la represa, no hi ha canvis. Villarreal 1, Almeria 1, en l'estrena de Pacheta com a tècnic groguet.
I segona part en marxa també a Ipurua, Eibar a segona.
Sí, on continua guanyant l'equip local. Eibar 1, Racing del Ferrol 0, 6 minuts de la segona.
Hem cantat al final del Chelsea, Mollom? No
hem cantat al final del Chelsea. Amb empat, finalment, una victòria en 5 partits de Premier per l'equip de Pochettino, una arrencada discreta. Bournemouth 0, Chelsea 0. Bournemouth, recordo, entrenat per Iraola.
A punt d'arrencar l'Everton-Arsenal, que tancarà aquesta jornada de diumenge a la Premier. Pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Amb l'agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el Fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Preparats? Llestos? Ja! RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a RAC1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som u. Amb la col·laboració de Medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
Superesports amb Xavi Puig.
3:02, Superesports a RAC1 fins a les 11. Marina Arbós, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una altra actualització. Què està passant al món?
Doncs el PP demana a Pedro Sánchez que repeteixi les eleccions. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diu que sigui valent i que es presenti amb el projecte que encapçala ara. Assegura que d'aquesta manera es podrà veure si compta o no amb la confiança dels espanyols. Ayuso n'ha parlat en un acte de les joventuts del PP.
Yo animo a Sánchez a ser sincero y por una vez en su vida política tener palabra y presentarse a las urnas con el proyecto que él mismo está encabezando desde el mes de julio. Vayamos a elecciones, que le diga a los españoles lo que pretende hacer, que vaya con las manos abiertas a las urnas y le diga a los españoles abiertamente si eso es lo que ellos quieren.
Ayuso també considera il·legal la forma com s'ha tramitat l'ús de les llengües cooficials al Congrés, tot plegat quan queden pocs dies per la investidura del candidat i president del partit, Alberto Núñez Feijóo, que ha de començar el 26 de setembre. I per la seva banda, Suma carrega contra els populars. Diuen que el lideratge de Feijóo s'apaga. Precisament avui, Yolanda Díaz diu en una entrevista a La Vanguardia que no té cap mena de sentit que el líder dels populars continuï insistint en una investidura que ell mateix ha reconegut que no tirarà endavant.
El señor Feijóo se revela frente a la Constitución porque está yendo a una investidura que no es que intuyera que podía fracasar, es que ya hace muchos días nos ha dicho que la va a perder. Por tanto, no están trabajando para una investidura, están trabajando para algo mucho más grave, que es un proceso destituyente.
L'altre gran tema que toca avui la vicepresidenta espanyola és la possible llei d'amnistia. Díaz avisa Esquerra i Junts que dins d'aquesta llei no hi ha espai per la unilateralitat. De fet, Díaz creu que Carles Puigdemont és ben conscient que caldrà que tothom renunciï a alguna cosa. I un home està ferit greu i quatre persones més estan en estat lleu per una baralla de dissabte al matí a les festes d'Almenar, al Segrià. Segons ha avançat el diari Segre, el ferit greu va rebre tres punyalades, una al tòrax i dues al braç. El van haver d'intervenir d'urgència allà mateix i després el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Mossos van detenir un home, que també estava ferit, com a autor de l'agressió.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
Mira, clavats, 6:15 de la tarda, d'aquí a una hora, a Espanyola, el Denc, a l'estadi de Cornellà al Prat. Anem cap allà. Hola, Joan Camí, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Tenim ja 11 de l'Espanyol per aquest partit.
Sí, amb novetats, el cantem amb Pacheco a la porteria, defensa de 4, Omar a lateral dret, Ramon lateral esquerre, Calero i Cabrera, la parella a l'eix defensiu, Edu Expósito, Pol Lozano al doble pivot, mitja punta per Nico Melamed a les bandes, dreta Salvi Sánchez, esquerra Puado i a dalt com a principal referència ofensiva Martin Braithwaite. Ha caigut Pere Milla de la convocatòria perquè està a punt de ser pare. El substitueix Antonio Roca, per tant entenem que Luis García li ha donat permís a Pere Milla, tenint en compte que és un moment molt important per ell.
Doncs sí, senyor, ben fet, i des d'aquí l'enhorabona ja d'avançada, si és que encara no ho ha sigut, que potser ja a aquesta hora ja ho ha sigut a Pere Milla, per un bon motiu avui baixa en aquest Espanyol Aldenc. Ara tornem d'aquí una estona cap a Cornellà amb el Joan Camí, amb l'Edu de Batlle i també amb el Dani Solsona, amb el Xavi Cupido, avui tocant els botons al camp de l'Espanyol. Hola, Álvaro de Mà, bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Va, anem a pentinar el que ha passat en el Gran Premi de Singapur, de Fórmula 1, on ha passat una cosa extraordinària, i és que no ha guanyat Red Bull. Semblava que Red Bull guanyaria totes les curses d'aquesta temporada, però ha arribat Singapur, Ferrari i Carlos Sainz i han trencat aquesta ratxa, Álvaro.
Sí, 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 semblava que Red Bull serien capaços d'aconseguir el que no havien pogut fer ni McLaren a l'època d'Ayrton Senna i Alain Prost, ni Ferrari a l'època de Michael Schumacher, ni Mercedes amb Hamilton i Rosberg, és a dir, guanyar tots els grans premis d'una temporada. Però com dius, Xavi, aquesta ratxa s'ha trencat. Aquest cap de setmana, al circuit de Marina Bay, a Singapur, Carlos Sainz i Ferrari s'han emportat la victòria en un gran premi molt emocionant. El madrileny ha aconseguit la seva segona victòria a la Fórmula 1, després de la que havia aconseguit la temporada passada a Gran Bretanya, a Silverstone, i s'ha convertit d'aquesta manera en el primer pilot, que no sigui ni Verstappen ni Checo Pérez, en el primer pilot que no porta un Red Bull, capaç de pujar a l'esglaó més alt del podi en aquesta temporada 2023, una temporada monopolitzada, com a mínim fins a la jornada d'avui, per Red Bull. Sainz s'ha emportat el triomf, s'ha carregat la ratxa de Red Bull i també la de Max Verstappen, que recordem-ho, havia guanyat els últims 10 grans premis de manera consecutiva, rècord històric en tota la història de la Fórmula 1. Escoltem el madrileny, eufòric, explicant que la seva cursa havia estat perfecta.
És, la verdad, un muy buen momento y una muy buena victoria, ¿no? Muy importante para Ferrari, muy importante para mí. Teníamos una oportunidad en todo el año, esa oportunidad de llegar en Singapur y la hemos aprovechado, que no es fácil. Siempre hay más presión, ¿no? Cuando solo tienes una oportunidad. Y hoy también hemos estado bajo presión toda la carrera, ha habido que pensar, ha habido que hacer tácticas, ha habido que controlar los neumáticos, controlar el DRS, y lo hemos hecho todo perfecto y nada, nos llevamos la victoria para casa.
Parlant de cursa perfecta de Carlos Sainz, però és veritat que Red Bull, Álvaro, no ha estat en la lluita per la victòria, sortia volant darrerit i no ha aconseguit entrar en la lluita per la victòria final avui a Singapur, però com deia Carlos Sainz, no treu mèrit de que el madrileny ha fet una cursa gairebé perfecta.
Sí, sí, totalment. Que Verstappen i que Checo hagin tingut el pitjor cap de setmana de l'any, sens dubte ha estat una ajuda, això és innegable, però vaja, també és innegable que Sainz i Ferrari han hagut de fer una feina excel·lent per emportar-se aquesta victòria. La feina va començar ahir dissabte a la classificació, el madrileny aconseguia la seva segona pole position consecutiva, després de la que havia aconseguit fa un parell de setmanes a Monza, el Gran Premi d'Itàlia, amb res, 72 mil·lèsimes d'avantatge sobre Russell i 79 sobre Charles Leclerc. Avui s'ha mantingut primer en el moment de la sortida, després d'una bona arrencada, ha controlat el Gran Premi, diria que en tot moment, i ha estat molt llest cap al final, quan els Mercedes de Russell i de Hamilton, que portaven pneumàtics millors, s'aproven s'apropaven i retallaven distàncies, s'ha permès que Norris, que era el segon, se li enganxés, així que el de McLaren doncs, podia beneficiar-se del DRS, l'aeró del darrere obert, i així s'ha pogut defensar dels atacs dels pilots de Mercedes en aquests compassos finals de la prova. En resum, una gran cursa, primera victòria de l'any per Sainz, la segona a la Fórmula 1, i això quedarà als llibres d'història, el pilot que s'ha carregat aquesta ratxa, aquestes 10 victòries consecutives de Max Verstappen.
Podi també per Norris segon i per Hamilton, finalment tercer, perquè Russell s'ha equivocat a l'última volta.
Sí, el podi no s'ha decidit fins la darrera volta. Sainz rodava primer amb Norris segon i per darrere, com diem, els dos Mercedes. Primer Russell, després Hamilton, amb pneumàtics millors, més tous i més nous, ja que han aprofitat un safety car virtual per entrar a boxes i canviar les gomes. Venien retallant moltes distàncies, però no estava clar si els podrien superar o no. Al final, Russell, que estava fent una gran cursa, com és un error, a la darrera volta, ha acabat contra les proteccions i això ha fet que el resultat doncs, acabés així amb Sainz primer, Norris segon, que ha igualat d'aquesta manera el seu millor resultat a la Fórmula 1, i amb Hamilton tercer, el de Mercedes ha aconseguit el seu primer podi des del Gran Premi de la Gran Bretanya a principis del mes de juliol i s'han portat també al puntet extra de la volta ràpida. Fora del podi, Leclerc ha estat quart, segurament el gran derrotat de la cursa d'avui, ha sortit amb el pneumàtic tou, però un cotxe de seguretat després de que el Williams de Sargent toqués les proteccions i fes malbé el seu aleró del davant, l'ha obligat a passar pels boxes la mateixa volta que s'ha aturat Carlos Sainz, ha perdut temps, s'ha quedat sense opcions, al final quarta posició per Leclerc, per davant de Max Verstappen, que avui ha estat cinquè.
Ha estat cinquè Verstappen, que sortia 11. Com expliquem el que li ha passat a Red Bull en aquest Gran Premi de Singapur, Álvaro?
Sí, a veure, avui ha estat una bona cursa i una bona remuntada de Verstappen, que com dius, ha començat l'11 i ha acabat el cinquè. El que passa és que quan vens de guanyar 10 grans premis consecutius i quan has guanyat 12 de les 14 curses que s'han disputat aquesta temporada, doncs tot el que no sigui pujar l'esglaó més alt del podi és un fracàs, no? Com explicar-ho? No és fàcil. Marina Bay és un circuit que és difícil per Red Bull i també per Verstappen, on no ha aconseguit guanyar mai. L'altre dia, Helmut Marko, un dels màxims responsables de Red Bull, deia que si eren capaços de guanyar a Singapur, veia possible que poguessin guanyar tots els grans premis d'aquesta temporada, però que Singapur seria difícil, ja que Ferrari apretaria molt. I així ha estat. Cap de setmana complicat per ells. Divendres els lliures ja no van anar bé, però ningú no s'ho va creure. No? Van pensar que s'estaven reservant i que dissabte la classificació doncs, estaria endavant. No van fer-ho dissabte, van firmar la seva pitjor classificació en molt de temps, feia 5 anys, des de Rússia 2018, que cap Red Bull aconseguia classificar-se per la Q3, ahir tant Verstappen com Checo van caure a la Q2, així que cap va passar el tall definitiu, i avui, sí, Verstappen ha remuntat, però vaja, s'ha trencat la ratxa. No tinc molt clar què és el que ha passat, crec que simplement el Red Bull no s'ha adaptat al circuit de Singapur, cosa que m'estranya també, perquè fins ara s'havien adaptat perfectament a tots els circuits, a tot arreu, no? Crec que haurem d'esperar al proper Gran Premi per veure si les coses tornen a la normalitat, entenent com a normalitat doncs, que el Red Bull tornin a ser els rivals a batre.
I ràpidament, Álvaro, del Gran Premi de Fernando Alonso, que ha quedat fora dels punts, què en podem dir?
Sí, cap de setmana complicat per l'asturià. Ahir va fer setè en classificació, avui ha començat des de la quarta fila. Ahir va acabar una mica amb sensació d'oportunitat perduda, no? Ja que Aston Martin estava protagonitzant una gran temporada. Alonso, en moltes ocasions, és el millor darrere del Red Bull i justament ahir, el dia que el Red Bull van fallar, doncs només va poder classificar en aquesta setena plaça. Avui el Gran Premi, la veritat és que no ha anat massa millor, amb bastants errors. Alonso ha tingut un error, per exemple, entrant a boxes després del safety car, ha trepitjat una línia blanca que evidentment no pots trepitjar, així que l'han penalitzat amb 5 segons, que ha hagut de complir quan ha tornat a aturar-se per fer el seu segon pit stop. Aquest pit stop ha estat llarguíssim, ha perdut molt temps, l'ha deixat ja definitivament sense opcions. Al final, 15è, l'últim entre els pilots que han vist avui la bandera a quadres, aquest resultat combinat amb la tercera plaça de Lewis Hamilton fa que Alonso perdi com a mínim momentàniament la tercera posició del campionat, caigui a la quarta plaça en un Gran Premi, Xavi, on no ha corregut el seu company d'equip, Lance Stroll, després de l'accident que va tenir ahir en la classificació, i on Liam Lawson ha aconseguit els seus primers punts com a pilot de Fórmula 1, recordem que és el pilot que substitueix a Ricciardo a AlphaTauri, ahir va entrar a la Q3, avui ha fet 9è, i de moment està sense volant per la propera temporada, però aquest cap de setmana segur que trigarà a no oblidar-lo el pilot neozelandès.
La setmana que ve més, Gran Premi del Japó, 7 del matí, diumenge a les 7 del matí, aquest Gran Premi del Japó al circuit de Suzuka. Álvaro, moltes gràcies, fins ara.
Que vagi bé, una abraçada.
Com ha arrencat el partit de l'Arsenal a la Premier, Mollom?
Doncs de moment més domini de l'Arsenal, però sense oportunitats clares. Everton 0, Arsenal 0, minut 8.
I la Ceràmica continua tot igualat.
Sí, a Villarreal 1, Almeria 1, 15 de la segona part amb oportunitats pels dos equips. L'última de Baena, que ha atrapat Luis Maximiano.
Una pausa i parlem d'aquesta temporada tan i tan carregada en el món del waterpolo.
RAC 1. Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest dimecres la Champions es juga a RAC 1.
I queda Rodri, xuta! Oh!
Un menú doble per arrencar les nits de carrusel europeu amb Jaume Molló.
Benvinguts a la millor competició de clubs del món.
Des de 3:15, Real Madrid-Unió en Berlín. El seguirem dins el temps afegit del versió RAC1 amb Damià López al Santiago Bernabéu.
No, 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 no.
Des de les 8, el desenllaç del partit i la resta de la jornada amb especial atenció al Bayern de Munic-Manchester United, el Real Societat-Inter de Milà i el Sevilla-Lens. I després, tu diràs fins a la 1 per rematar-ho. Aquest dimecres torna l'únic carrusel de la Champions en català. Torna la Champions a RAC 1. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Anem cap a Marràqueix amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
Molts milers de persones dormint al ras.
Una dimissió de Rubiales que evidentment serà l'leitmotiv d'aquest Tu diràs. També estarem pendents d'aquest fatal atropellament. Que
aquesta hora continua interrompuda la circulació de trens de la línia R3 per un atropellament múltiple a Montmeló.
La final del Mundial de Bàsquet a Filipines, a Manila, del pavelló el Dani Aguilar. Hola, Dani.
La copa que llueix al vell mig d'aquest...
Benvinguts a aquesta diada 2023.
17 i 14 minuts.
La gent s'està col·locant al voltant d'aquesta capçalera.
A la plaça Letamendi, des del carrer Ibau fins al carrer Balmes i més enllà.
RAC 1. Sempre hi som. Tots som 1. Would you be my lover? Would you be my American? Superesports amb Xavi Puig.
Divuit minuts i les 6 de la tarda, Superesports RAC1 fins a les 11, que agafa el relleu al Tu diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada. Cap de setmana d'inici de la Lliga Masculina de Waterpolo, final de mes arrencarà la Lliga Femenina. És una temporada carregadíssima del món del waterpolo, evidentment amb la Lliga, amb la Champions per alguns equips catalans, amb la Copa del Rei. Tenim un europeu al mes de gener, un Mundial al mes de febrer i els Jocs Olímpics, esperem, a la selecció femenina ja classificada, veurem, esperem que la masculina també, al mes de juliol-agost. Per tant, sembla difícil de trobar dates per jugar-ho tot, però ho hauran de fer d'alguna manera. Jo no m'acaba de dir, saps què? Esta temporada ve tan carregada que jo ja em retiro la temporada passada i aquesta ja us ho fareu vosaltres. Que és el Fran Fernández, durant gairebé una vintena d'anys jugador de l'Atlètic Barceloneta. Té un palmarès que no te l'acabes mai. Espera, Fran, hola, bona tarda.
Buenas tardes, ¿qué tal?
17 o 18 lligues, que aquí he vist jo com un dubte segons ho mirava. Tu em fa cara de dir, no sé, les que vulguis, digues tu les que
si
vulguis.
Si no lo sabes tú, yo creo que... Que más fácil que lo sepas tú que yo, ¿no?
Doncs posem-hi 18, no? Entre 17 i 18 ja queda només una, millor de 18, 15 copes, una Champions, vaja, entre moltes altres històries. I que la temporada passada va decidir que s'acabava la seva etapa com a jugador. Això ho tenies clar, eh? Des de principi de temporada vas tenir clar que era la teva última temporada, la 22-23, o és una cosa que es va madurant, això, Fran?
Bueno, fue difícil la decisión. Es verdad que el año anterior... prácticamente pensaba que iba a ser mi último año, pero Elvis me ofreció quedarme un año más, quería que formara parte del equipo y por lo tanto me dio una vida extra, que lo he disfrutado, creo que me he ido en un momento adecuado y bueno, pasar página, empezar una nueva etapa como entrenador, que también es muy interesante.
Entrenador del juvenil del Barceloneta, ajudant també de l'Elvis Fatovic com a entrenador del primer equip. L'estiu ha estat més tranquil, és a dir, sense pensar que havies de tornar als entrenaments amb l'equip, un es relaxa una mica, és un estiu més tranquil o no, Fran?
Tranquilo no ha sido, más que nada por todo el ruido que tenía en la cabeza, las ganas de empezar, saber cómo iba a ser este nuevo rol dentro del club. También he preparado, lo he aprovechado para preparar la temporada. Así que, si te soy sincero, pienso que era más fácil como jugador porque solo podías descansar en el poco tiempo que tenías y pensar en la vuelta, que ya volvías con ganas, ¿no?
Per tant, gairebé més fàcil fer la pretemporada com a jugador, o aquests mesos, o aquestes setmanes prèvies com a jugador. Avui ha debutat el Barceloneta, aquest migdia, a la Lliga Masculina, amb victòria 26-4 contra el Canoe. El màxim golejador d'avui ha estat Tomàs Perrone, nebot de Felipe Perrone. 6 gols el dia del seu debut amb el primer equip, no? O gairebé en competició oficial. Havia jugat ja algun partit? Havia tingut alguna aparició la temporada passada?
Sí, Tomás havia jugat algun partit l'any passat. És veritat que este any ja està en dinàmica de primer equip, estarà més present, més involucrat, entrena más tiempo con nosotros, y sí, ha sido un debut, bueno, o redebut, no sé cómo decirlo, muy bueno. Es verdad que era un partido bastante sencillo para nosotros, donde Elvis aprovecha para dar minutos a los menos habituales, al nuevo fichaje que también hemos hecho, y bueno, pues Tomás es un chico que brilla, que tiene algo especial y que espero tenga un gran futuro, como su padre y su tío.
No, Quique Perrone, no? El seu pare i el tio encara juga a Felipe al Barceloneta, però es nota que és un Perrone, pel que dius, es nota que té la sang Perrone.
Lo lleva en la sangre. Bromeábamos hoy en el banquillo, ¿no?, sobre algún gesto, algún penalti que dice, mira, lo hace como el tío. Pues tiene algo, tiene algo.
Tu que tens fama de ser un jugador molt metòdic en la preparació, no? De currar-t'ho molt i de tot tenir-ho molt, molt preparat, això ho mantens d'alguna manera o un es relaxa en el moment de la retirada? O aquesta manera de treballar, aquesta rutina, l'has de mantenir d'alguna manera, Fran?
Ahora estoy más que suspendido. Hay que decir que ya me echan la bronca en casa, que a ver cuándo empiezo a entrenar, porque no encuentro tiempo. Antiguamente entrenabas, que era tu trabajo, y estabas en forma. Ahora tienes que encontrar tiempo extra. Por lo tanto, ya creo que es el momento de empezar y espero esta semana, que estoy un poco más tranquilo, arrancar.
Ja et deixem, vull dir que no, jo crec que tampoc caldria, però si t'ho reclamen des de casa, doncs potser sí que val la pena fer-ho. Vas arribar amb 18 anys al Barceloneta. Tu recordes el primer dia, la teva entrada al club? Què recordes d'aquell primer dia, Fran?
Pues lo tengo muy, muy presente, porque fue un primer año fantástico. Recuerdo que fue prácticamente llegar de un europeo con la selección, y al día siguiente nos metemos en un autobús, íbamos camino a Marsella a hacer un torneo de preparación. Pensaba que estaba en Los Ángeles Lakers, porque en ese momento el delegado pues traía de todo, comida, bebida, y digo, esto es Hollywood, ¿no? Fuimos a un torneo que no ganamos un partido casi, y pensé, yo creía que el Barceloneta era un club potente. Por suerte, bueno, las cosas se fueron encarando, fuimos mejorando y fíjate ahora dónde está el club, ¿no? Así que tengo muy reciente muchos momentos de estos casi 20 años de carrera.
El millor record de la teva etapa com a jugador amb el Barceloneta és la Champions del 2014, o no té per què ser, encara que sigui el títol més cridaner, no és aquest el teu millor record, Fran?
Hay un montón de recuerdos. Lógicamente ese es el mayor éxito. Ganar la Copa Europa no entraba en nuestros planes. Pero si me tengo que quedar con algo es el antes y el después. El ver dónde está el club, ver que podemos competir, llegar a muchas piscinas y sentir el respeto de los rivales. Eso no se puede medir, ¿no? Pero son sensaciones que quedan en el recuerdo, y siento una gran responsabilidad formando parte del club, y espero que el club siga optando a estar en los puestos punteros d'Europa.
Està bé que ho destaquis, perquè de vegades en aquests esports on hi ha un equip que destaca molt per damunt dels altres, no sé, el Barça d'handbol, o vosaltres en el cas del waterpolo, durant molts anys també en el waterpolo femení al Sabadell, ara la cosa s'ha ajustat molt més, tendim a dir, hòstia, és que aquesta lliga està molt desigualada i no posem en valor que hi ha un club que aposta des de fa un grapat d'anys pel waterpolo, que és el problema, no és del Barceloneta, no? El problema és que no hi ha més gent que aposta pel waterpolo com ho fa el Barceloneta.
Efectivamente, muchas veces lo fácil es tomarla con el que está apostando, el que está invirtiendo, el que quiere. Yo siempre digo, creo que el Barceloneta ha abierto la puerta a muchos equipos que han deseado volver a Europa, porque hubo unos años que fue muy difícil para los clubes y que era equipo que se clasificaba, renunciaba a jugar en Europa. Pero bueno, Barceloneta siguió invirtiendo, haciendo el espectáculo de los partidos de Champions, trayendo al mejor waterpolo de Europa a Barcelona, y poco a poco se han ido sumando más equipos. Por lo tanto, ojalá en los próximos años sigamos en esta dinámica y que el nivel de nuestro waterpolo pueda subir un poco más.
Amb la selecció també tens èxits, plata al Mundial, plates a dos europeus. La medalla olímpica és una cosa, allò que tens una espina de dir, hosti, és que aquí en aquest palmarès una medalla olímpica m'hauria quedat molt maca, eh?
Especialmente la última participación,
la de Tokio, ¿eh?
Estuvimos muy cerca, disfrutamos mucho del camino, desde Budapest 2017, que no se nos dio bien, pero luego 2018 en adelante España estuvo brillante, lo vimos cerca, lo tuvimos en la mano. Es lo bonito del deporte y sinceramente creo que he aprendido con los años a perder y a aceptar que esto es lo bonito del deporte, que no todo se puede conseguir, hay que intentarlo y que lo importante es dejarlo todo. Por lo tanto, me hubiese gustado, pero estoy tranquilo porque creo que hemos hecho cosas importantes y no todo es el resultado final.
Ah, pero estás poc acostumat a perdre, tu, en la teva carrera. Clar, no sé si és complicat gestionar la derrota quan gairebé cada cap de setmana hi ha victòria, 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 rere victòria.
Bueno, a mí me gusta recordar que yo vengo de un club que es Tres Cantos, en Madrid, que celebramos el primer gol que hicimos, porque perdíamos de paliza cada vez. Mi primer año en División de Honor, con 16 años, en el Real Canoe descendí, quedamos últimos. Y es verdad que luego cambió la situación y he tenido una carrera muy exitosa, que no quita que también haya bastantes o algunas decepciones, pero sí, no me puedo quejar, pero también recuerdo derrotas dolorosas como las hemos tenido.
Dèiem que t'havies retirat, però explica'ns tot el que fas ara a l'Atlètic Barceloneta, Fran, perquè t'has complicat la vida una miqueta, no?
Mira, hoy explicaba que mi idea era poder tomarme un año sabático para poder pensar mejor. Pero el waterpolo llevo tan dentro que al final Elvis quería que formara parte de su staff como asistente. El club lleva años también poniéndome una hoja en blanco para ubicarme dentro del club. Y este verano, después de ver el Campeonato de España Juvenil, no me gustó lo que transmitía el equipo y por lo tanto Santi me puso el caramelo delante y acepté coger también el juvenil. Por lo tanto estoy en el staff del primer equipo, el primer entrenador del juvenil, y aparte tengo una empresa dentro del club, un centro de medicina del deporte. Así que me faltan horas para descansar, diría. Y lo único es que me encanta lo que hago y todo el tiempo que le dedico, pues creo que me devuelve felicidad.
Clar, estàs més hores ara al club que quan era jugador, segurament, no?
Pues de 9 a 10. O sea,
de 9 a 10 de la noche.
Así es, así
no una hora, no. De 9 del matí a 10 de la nit, allà trobem el Fran Fernández. Va, anem a parlar d'aquesta temporada. És una bogeria o vist des de dins no és tan bogeria el calendari a banda dels tornejos de clubs, evident, tot i que la Champions ha canviat una mica el format, però vaja, Lliga, Champions, Copa del Rei per Barceloneta, Europeu al gener, Mundial al febrer, tant de boca per la selecció espanyola, també Jocs Olímpics al juliol, agost. Això es pot resistir, Fran?
Es complicado y en eso estamos ahí dedicando horas para ver cómo vamos a poder recuperar tanto física como mentalmente a los jugadores. Es un año de mucho estrés y aparte no hay que olvidar que la selección masculina todavía no ha conseguido la clasificación. Eso es un estrés añadido. La carga de partidos se puede ver en el calendario. Y aunque al jugador le gusta competir, creo que desde el COVID nos estamos pasando con la carga de partidos. Por lo tanto, es lo que es para todos lo mismo, intentaremos sacarlo adelante de la mejor manera posible. Este año hemos hecho una incorporación de última hora para intentar que el equipo, bueno, no sufra pues con las lesiones, con este calendario, y veremos si podemos llegar a la línea de meta.
A gestionar esforços, no? Ja durant les temporades de la Barceloneta, gestionar esforços amb la Champions, no? Això sempre ho dèieu, no? Que la Champions, evidentment, en la fase de grups és el gran objectiu, i la Lliga, doncs, vas fent, fins que arriben els play-offs, però clar, és que aquest any s'ajunta aquestes dues grans competicions de seleccions, i com dius, amb l'asterís del bitllet olímpic, que si, mira, si cau a l'europeu, perfecte, però si no, l'estrès de cara al Mundial és doble encara, Fran.
Sí, y aparte no hay que olvidar que, o sea, la competición, la Champions League este año es diferente, cambia el formato. Antiguamente te daba un poco más de margen, porque eran muchos partidos de grupo, pero es que este año son dos grupos. El primero es de cuatro, que tienes al Spando, al Marsella, que acabas de llegar, todavía no tenemos el equipo al completo. Y cualquier desliz te pone ya en la zona roja. Por lo tanto, es que ese estrés es desde el primer día. Tenemos grandísimos jugadores, una buena plantilla y nos gustan los desafíos. Así que un año más, pues el Barceloneta va a intentar ganar todo lo que se le ponga adelante en competición nacional y soñar con Europa. Ahora sí, tenemos que trabajar mano a mano con la selección por la salut i per el bon rendiment tant del club com de la selecció.
En això ajuda que el seleccionador espanyol sigui un home de l'Atlètic Barceloneta durant molts anys com el David Martín, la comunicació fluida que hi ha entre el Barceloneta i el seleccionador espanyol i deu ajudar, no?
Que tiene que ser así. Aunque fuese de otro club, al final tener 9-10 jugadores de la selecció implica que vayamos de la mano, porque si no los que van a sufrir son ellos, directamente e indirectamente los resultados de tanto de la selección como del club.
Clar, a la Champions, jo, que es veu que es redueixen partits, no se'n jugaran tants com les temporades anteriors, però és més perillosa. Clar, grups de 4 passant de 2 a quarts de final, si la cagues una miqueta, igual se't torça això més del compte, no?
Claro, además, si no me equivoco, este año ya no es Final 8, es decir, es Final 4, y eso implica que solo van a llegar los cuatro mejores, grupos con grandes rivales, menos posibilidad de permitirte un pequeño desliz, entonces no podemos perder el tiempo este año ni podemos dormirnos en los laureles.
Parlem de la Champions com un objectiu del Barceloneta, igual que dèiem abans, no? que ho donem ja com una cosa feta, no? Dius, mira, si el Barceloneta és candidat a guanyar la Champions, segurament, tot i l'aposta, amb pressupostos molt inferiors a equips com el Prorreco o d'altres, no?, de la Champions, Fran.
Este es un gran debate que tenemos siempre. Si hay equipos que tienen más presupuesto, es evidente, pero eso implica que tengan mejores jugadores. Nosotros tenemos 9-10 jugadores de la selección, que son campeones del mundo el año pasado, terceros del mundo este último año, terceros de Europa. O sea, tenemos calidad. Yo lo voy a decir, alguien me lo va a recordar mañana, pero creo que el año pasado nosotros perdimos una buena oportunidad de jugar la final contra Prorreco. Creo que teníamos calidad, que lo merecimos, y bueno, no hicimos una semifinal completa. Jugamos dos muy buenas partes que no fue suficiente. Nos lo tenemos que exigir porque somos soñadores, no meternos presión, pero creo que el Barcelona tiene que estar entre los mejores, estamos capacitados y tenemos que entrenar con ese objetivo. El presidente, incluso en el club, mucha gente nos dice, oye, a ver si no la traéis de vuelta. Es bueno que haya esa ilusión, pero la ilusión no nos tiene que cegar. Tenemos que ser realistas, pero tampoco nos podemos excusar en los presupuestos que hay en otros equipos de Europa. Nosotros estamos preparados y aceptamos este desafío. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
I aconseguir el que deies abans també, no? Que les nits europees, no? a la Sant Sebastià són nits esperades ja, no? Per tot el club, i no només pel club, sinó per la gent del waterpolo a Catalunya. Es crea un xup-xup guapo en els partits de Champions.
És una atmosfera que pone la piel de gallina. És apasionante. L'any passat tuvimos la suerte, vino Prorreco, y no recordaba una piscina así desde antes del COVID. Por lo tanto, ojalá este año se recupere, vengan muchos clubes, muchos deportistas que sueñan con ser waterpolistas, o que ya lo son, a ver waterpolo de primer nivel, y ver temblar, ¿no?, los cimientos de la San Sebastián, pues es lo que nos gusta, y por las pocas oportunidades que tenemos de disfrutarlo, pues que sean muchas este año.
Tenim el Barceloneta i també el Sabadell, aquest any també a la fase de grups de la Champions, el Sabadell amb el grup que el tinc per aquí, el Novi Belgrat, l'Esteoa i el Brescia, els primers rivals del Sabadell, el Barceloneta, com deia el Fran, amb el Marsella, l'Espandau de Berlín i el Buliak Meni grec, els primers rivals en aquesta fase de grups. La classificació per Espanya pels Jocs la veus... molt factible, el recordem, Espanya, Montenegro, Croàcia i França en l'europeu, amb Grècia i Hongria ja classificades pels Jocs Olímpics. Això caurà a l'europeu o no, Fran?
Yo no me atrevo con los pronósticos. Es que tengo muchísimo respeto a la competición porque hay grandísimas selecciones y a pesar de que nosotros tenemos una de las mejores, es siempre muy difícil. Ojalá lo consigan, tienen el nivel, espero que lleguen, que lleguemos bien, ¿no? Vamos a hablar en primera persona, que todos nos sentimos de la selección, pero será difícil. Si lo consiguen, será un... Nos vamos a relajar un poquito con el tema, vamos a aparcar los Juegos Olímpicos, será bueno para todos, para poder dar un poco de descanso. No sé, los planes de David... de cara al Mundial, probar futuras promesas o jugadores que están ahí en las puertas de la selección, sería fantástico. Ahora bien, si no es en el europeo, pues yo estoy seguro que España va a estar en los Juegos Olímpicos, ya sea consiguiendo el billete europeo o en el Mundial.
Clar, haurem tingut tres Mundials consecutius de waterpolo, que per mi no li fa un favor a l'esport, evidentment per la càrrega de partits, però també perquè un Mundial és una cosa...